Ràdio Sabadell, especial 20è aniversari.
Però si un àmbit ha viscut de ple l'evolució en aquests 20 anys, ha estat el tècnic. La tecnologia que hi havia l'1 d'octubre del 2001, primer dia d'emissions de Ràdio Sabadell, ha anat transformant-se progressivament en aquestes dues dècades fins a arribar a la plena digitalització. Pel camí hi ha hagut un procés d'adaptació constant per part dels tècnics de so, aquells especialistes de l'altra banda de la peixera que s'encarreguen que els programes se sentin com els sentim. Per parlar-ne, hem reunit a l'estudi quatre tècnics. Són Joan Ferrús, Ariadna Urriols i Jordi Lluís, tots ells a Ràdio Sabadell, entre el 2001 i el 2008, i Toni González, tècnic en l'actualitat. Una xerrada que ha moderat la Karen Madrid.
Joan Ferrús, Ariadna Urriols, Jordi Lluís, ben tornats a Ràdio Sabadell.
Hola, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Toni González, has creuat la peixera. No sé si et fa estrany estar aquí.
Abans deien, si no hi ha problemes, no hi ha tècnics aquí dins. Doncs ara podem dir que no hi ha problemes, però hi ha tècnics.
Jo crec que deu ser el primer cop que hi ha quatre tècnics a aquesta banda de la peixera i no l'altra.
I tant.
I sobretot no vam de solucionar cap problema.
Exacte.
Sí, ens amaguem, no ens agrada estar aquí, no ens agrada.
Intentaré no treure gaires problemes, però sí que farem un exercici de nostàlgia i pels més veterans que vau entrar aquí quan just la ràdio estava arrencant, com era la ràdio a nivell tècnic aquell 2001 quan es va posar en marxa?
Uf, és que jo quan vaig començar a treballar aquí no estaven els estudis gairebé ni muntats. El primer cop que vaig venir a la ràdio de la mà del director, el Toni Ruiz, vam venir a conèixer el comercial que ens instal·laria la majoria dels equips informàtics i les taules de so, i que l'acompanyava a més el Manolo Guerrero, que va ser cap tècnic d'aquesta casa i que ens va fer la demostració del software. I bé, és que aquí encara hi havia paletes treballant, aires condicionats sense muntar, i bé, tot va ser com, ostres, això és el vell començament de tot.
Jo vaig entrar ja, estava tot muntat. Jo recordo que Ferrus estava passant música.
Sí.
No hi havia MP3, jo crec que encara no existia.
No.
O estava començant. I tenies que passar de la discoteca d'en CD i aquí pues, una hora gravant música en el software per poder tenir el fil musical.
Sí, sí. La primera feina que vaig haver de fer és volcar moltíssima música per poder començar unes emissions amb proves abans de començar la festa major.
Segur que algun amb vinil i tot també no havia...
No, vinil no? Sí que n'hi havia,
però
la cosa s'havia d'optimitzar una miqueta.
Sí. Tu, Ariadna, quan vas arribar ja estava tot en marxa,
sí,
no?
Sí, jo ja vaig començar que la ràdio portava un anyet i ja no em vaig trobar totes aquestes coses. Ja l'aire condicionat funcionava, es podia treballar, es treballava molt bé, la veritat. O sigui que tot això estava ja superat.
Les ràdios municipals més antigues funcionaven doncs, amb Revox, amb cartutxeres, i clar, aquest equipament no, el tenien, o sigui, el van arrossegar fins als 2000 llargs, no, quasi algunes fins i tot fins al 2010. O sigui, la digitalització va arribar tard a les ràdios municipals pels recursos que tenien i perquè ja doncs, portaven doncs, un temps. No sé, en el cas de Ràdio Sabadell, en quin punt estava quan va començar i quan va començar el procés de digitalització?
D'aquí vam tenir sort, perquè va començar digital, o sigui, sí que teníem coses, la continuïtat, que ara es grava amb ordinador, bueno, no sé com es deu gravar, sí, amb ordinador, però abans es gravava amb un VHS, amb una cinta de vídeo, que 8 hores cada d'àudio anava,
sí, sí.
I si tenies que treure algun tall, tenies que anar a buscar la cinta de vídeo.
Ostres,
això es feia,
molt més lent, no,
molt
també?
Molt més lent. Minidisc, sí que jo veig, bueno, cinturies, sí. Tirar-ho amb CD, les músiques amb, sí. Des del CD, talls amb el minidisc, amb les marques, no?
Tot digitalitzat, però clar, ja, també estem parlant d'una tecnologia que ja estan totalment en desús, ja sí. Els CDs ja
un minidisc ningú, sona
i els minidiscs van morir als 4 anys de començar nosaltres, més o menys.
Home, jo vaig entrar el 2007 i algun minidisc corria, eh? No el fèiem servir, sí. Però estava per allà com,
bueno,
com a maroteca, no?
Els reporters sortien a gravar talls de veu amb el minidisc. I si arribaven aquí i no tenien temps de penjar l'ordinador, com si diguéssim, doncs ens donaven el minidisc directament.
Editar però... des del minidisc, sí. Fent les marques...
Clar, ara tot ha avançat amb la immediatesa de poder arrossegar, de volcar una cosa directament, arrossegar-ho a l'ordinador i no haver de... fer servir el temps real, no? És que és una cosa en què s'ha guanyat molt.
El que deia de Ferrús, volcant hores i hores de música, doncs un dia sencer per volcar tres discs. Potser,
sí, sí,
no?
Sí.
Clar, suposo que havíeu de treballar amb molta planificació, no, també? I si teniu un programa especial l'endemà, si heu de fer les coses a temps real, no?
Sí, sí, clar. Buscar les músiques, gravar-les, tot, sí, sí. Sí, sí.
El Toni va fent així perquè, clar, el sistema de treballar ha canviat molt, no?
Què ens està explicant, no?
Sí, no, dels formats els conec, ara mateix no es fan servir. Sí que amb motiu dels 20 anys hem hagut de recuperar molta informació, els tenim a dalt amb uns calaixos de ferro.
I allò que passa quan passes un CD i no reconeix el format, no? L'ordinador, no?
Clar, és que estem al 2021, hi ha formats fins i tot de CD que els ordinadors avui en dia no te'ls volen reconèixer, has de fer les mil i una perquè t'ho acabi reconeixent i treure el tall de veu que vosaltres necessiteu, no? Em sorprèn, doncs, aquesta evolució. Avui en dia és molt més fàcil. Avui en dia, doncs, si per l'endemà necessites una cançó, la vas a buscar, l'enregistres en un moment o te la descarregues, la busques en el servidor, és instantani.
Spotify...
Clar, perquè abans, si volíeu que sonés la cançó, última cançó de Shakira, per dir alguna cosa, què havíeu de fer?
Bueno, doncs bé,
les discogràfiques t'ho enviaven.
T'ho enviaven les discogràfiques.
I arribaven CDs aquí, no?
Al començament arribaven CDs, sí, sí. I després ja cap al 2007 aproximadament t'enviaven uns mails amb un enllaç per descarregar-te de manera legal, perquè t'ho enviava la discogràfica, la cançó. Però clar, també era un rotllo perquè de cada llançament era un email.
O sigui, ostres!
Podia arribar el divendres 50 mails amb 50 cançons que potser totes no eren prou bones o no eren les que nosaltres volíem posar.
Clar, però quan arribaven els CDs també devia ser el mateix, no?
Volcar-ho.
Sí, sí.
Però vull dir, 50 CDs amb cançons...
Bueno, eren
només,
singles.
No?
Eren singles.
No era el CD complet.
Etiquetar-ho, posar-ho a la discoteca, una base de dades...
Clar, si no ho tenies, no podia anar al programa, no et podia sonar. Tenies, si sabies que bueno, sí que el tinc un CD a dalt, doncs t'anaves a dalt a la tercera planta a buscar a la discoteca un CD i hi havia, si arribat l'últim de la Shakira.
Bueno, bé, i si venia si el músic venia a la ràdio per fer-li l'entrevista, abans et portava el CD i et deia, aquest és el millor track, aquest i aquest. I bueno, anaves canviant
de track. I tu havies de confiar, no, també?
Sí.
Que aquell era el millor track.
Era el que més li agradava al músic, per tant, seguint les seves ordres, posaves els que volien.
També podem dir, perquè ja prescrits, que també a vegades s'havia de recórrer a internet i les descarregues, doncs, del que trobessis. Això també de vegades em portava que potser no era la cançó que estaves buscant,
o la qualitat
no era la bona. No. Algun cop ens havia passat que algú havia dit, mira, l'última amb aquell lloc, i dius, no és l'última. No.
Dius, aquesta té 20 anys, però no passa res.
Exacte.
No? De tots els canvis que hi ha hagut en les vostres etapes respectives, quins són el que més vau notar en el vostre dia a dia? O sigui, quan va arribar aquest canvi, aquesta incorporació de la tecnologia X o de la manera X de treballar, què és el que més vau notar?
Bueno, realment aquí no va canviar. Jo des de que estava ja estava Mark for Win, era quan estàvem nosaltres, era el software que havia, però a veure, potser sí que quan va aparèixer, jo crec que l'MP3 jo crec que començava aquella època una miqueta abans, sí. No duria, i de poder arrastrar tu gravaves un reportatge de mitja hora, tenies que, per gravar-lo, l'editaves amb Colet, amb Audition, el que fos, tenia que passar al Marvolim mitja hora per gravar-lo. Quan va aparèixer tot això, podies gravaves l'MP3, l'arrastraves i en un minut tenies tot l'àudio a dintre i era molt més fàcil editar les coses i que no passes cada vegada gravar-lo.
Sí, la nostra etapa no vam veure una evolució tecnològica significativa pel nostre dia a dia. No.
Anaves fent com coses sense voler, anaves fent coses molt analògiques, però a la vegada anaves fent ja coses digitals i bueno, et vas adonant que cada vegada tires més cap a tot lo digital.
S'ha anat canviant a coses, això, ha desaparegut el minidisc, o el DAT, que també gravàvem, el disc dur, tot s'ha gravat, ara tot es grava amb disc dur, però ha canviat poquet, realment. Abans sí que, suposo, en Revox, vinils i tot això, fer un programa en directe.
Sí, ara la cosa ha evolucionat més cap al que són connexions a l'exterior, que no el que és en el dia a dia. Sí que s'ha unificat, diguéssim, que tot funciona ara amb software, tot funciona amb ordinadors i tal, però... I les taules també han millorat, ja són més digitals, ja són tan analògiques, però això no canvia tant. Ha canviat més la manera de funcionar quan tu vas a fer ràdio a fora.
Sí, amb aquests sistemes... els telèfons mòbils han ajudat. Tens un reporter a fora, abans tenies que... Bueno, encara existeix, no? La unitat mòbil de...
Sí, la unitat mòbil, que ja és molt vintage, eh? Sí, vull dir que quan facin el tema de la zona de baixes emissions, jo crec que ja la mòbil no pot, eh?
Sí, si la veieu pel carrer pensareu que hi ha una desfilada de cotxes clàssics.
Sí, perquè clar, la mòbil va començar amb la ràdio, no?
2001, sí.
I que ja... Precisament, heu tret el tema dels directes al carrer, del que internament anomenem els bolos. Anem a escoltar un petit recull de coses que fèiem en directe.
No hi ha gaire moviment al balcó de la plaça de Sant Roc, però tot és qüestió de minuts, per tant, hem d'estar atents, perquè d'un moment a l'altre aquesta actriu sabadellenca ben popular, recordem-ho, gràcies a la sèrie La Riera, Mercè Martínez, sortirà al balcó per inaugurar oficialment la Festa Major.
En directe seguim aquí a Ràdio Sabadell 94.6 des de la plaça de Sant Roc, on d'aquí uns minutets està a punt de començar aquesta jornada castellera, esperem que històrica, ho venim repetint, però és que la veritat estem davant d'una oportunitat única de poder gaudir un dia que passarà a formar part dels anals de la història de la cultura popular de la ciutat de Sabadell.
Bon dia, Sabadell. Són les 10 del matí de dilluns 13 de maig. Us parla Laura Costa en nom de tot l'equip que avui fem el programa des del Santuari de la Salut. Benvinguts a la bona hora.
Com recordeu els directes a fora, els bolos, com els preparàveu?
Ara ens ha fet molta gràcia intentar esbrinar de qui era la veu del que anàvem escoltant, eh?
Ostres, quan anàvem a fora, bueno, amb els RDSI o amb la unitat mòbil fèiem, sí, no? Muntar els estudis, bueno, tampoc teníem... Anàvem amb quatre taules, una mica així, on posàvem tot el material, el cablejat amb una manguereta de red...
Molt de bricolatge. Tot,
sí, molt. Una llumeta que Manolo va inventar per quan s'encenia el micro.
Sí.
Però bueno, era divertit, quan anaves a fora és divertit.
Era divertit, també eren moltes hores, la veritat. Sí. Una de les coses, a la Festa Major a tots ens engrescava molt, però sabíem la feinada que ens suposaria... I en especial als tècnics ens suposava una doble feina, una triple feina: muntar, fer el programa, desmuntar, però és que a més, en les hores en les que no hi havia emissió, ens havíem de quedar a vigilar els aparells.
Cada dia un feia allò que era un vigilant, estàvem nosaltres allà a l'estudi, jo recordo la plaça Sant Roc a dalt de les carpes, assentat allà.
El Viena va fer negoci amb nosaltres d'aquelles èpoques.
Només l'audiència, clar, no sap el funcionament intern, no? Però els tècnics, doncs, al final hi ha els tècnics que hi ha, periodistes n'hi ha molts més, i podríem anar fent rotacions, i al final, doncs, potser fins i tot teníem algun dia de Festa Major que descansàvem els periodistes, però amb els tècnics era full des del principi fins al final, no? I després, el dilluns, o el dimarts, no? Torna i enceta temporada, no? A més.
Sí, sí. Algun dia podíem tenir, jo crec, però bueno...
Crec que mitja jornada, més aviat.
Sí, sí, pringaves bastant.
Ara tot això és molt més fàcil, suposo.
Les produccions exteriors a mi m'encanten. És el moment aquell on treus l'estudi al carrer i la gent que no té l'oportunitat de venir aquí com a convidat, o avui en dia que tenim també el Twitch aquí amb les càmeres, que veuen com es fa la ràdio des de dins, és el dia que veuen com es fa la ràdio. A mi això m'encanta. És una instal·lació mòbil, que això sempre ho deia el Manolo, l'excap tècnic, que poden fallar coses. Aquí a l'estudi tot està ben connectat, no fallen gaires coses en el dia a dia perquè tot està molt ben connectat. Al carrer són instal·lacions mòbils que les muntes aquell mateix dia i que poden fallar moltes coses. Això també és important saber-ho.
A més, no és Festa Major si no hi ha amenaça de pluja el primer dia.
També.
O el primer, el segon, el tercer, sí, el que faci falta. Però això també, quantes festes majors us ha plogut i què significa a nivell tècnic quan plou?
Moltíssimes i a més acostumava a passar en aquell moment que és el més delicat, que és quan arrenca, no? Quan la gent, quan comença, està a punt de començar el pregó i dius, ostres, que no podrem, i sí, al final sempre podíem, però era aquell moment de molts nervis.
La carpa inundada per dalt, sí, que caien aigua per tot arreu, aixecant els cables, corrent, tot, bueno. Sí, jo en recordo alguna de ventada i allà al mig de la plaça Sant Roc. Complicada.
Sí, ostres, una cosa que recordo ara dels moments dels bolos, que això va anar canviant amb el temps, o sigui, clar, no teníem manera de comunicar-nos directament entre nosaltres en punts a distància.
Clar,
ara amb el WhatsApp és tot facilíssim, però és que...
Sí, sí.
Ahir ho parlàvem amb el Toni, precisament.
Ahir ho parlàvem, que avui en dia, fins i tot la producció del programa, tenim l'escaleta, no? Sabem en tot moment què toca, però molta comunicació interna es fa amb el WhatsApp. I pots estar les 4 o 5 hores de directe amb el WhatsApp web, si estàs aquí a l'estudi, comunicant amb el redactor. Ei, ara et toca tu, ara no.
Teníem un xat intern, el Mirc.
Sí.
L'havíem tingut, el Mirc antic, el productor amb el locutor tenien un chat.
Però clar, això, els que estaven a taula, però clar, els tècnics, clar, no teníem un ordinador per poder-nos connectar amb un chat. Vam tenir walkies durant una època.
Com els policies,
que
no?
Que era un autèntic caos. I també ens van donar un temps a prova una espècie de dispositiu semblant a un mòbil, però tampoc no funcionava gaire.
I la gent us mirava quan sonava el walkie, es donaven les ordres.
Sí, sí, però bé.
No l'utilitzàvem gaire.
Perquè al final era massa gent intentant dir massa coses i al final era més soroll de fons que...
Tenien telèfons mòbils també, existien.
Sí, sí, existien telèfons mòbils, però havies de
trucar. No érem tan antics.
No, però clar, a vegades truques en un moment en què...
Que està en directe.
Qui està rebent la trucada no és el millor moment per agafar el telèfon, o perquè li soni el telèfon.
Clar, tu, Toni, has viscut el pas de la mòbil com a centre emissor a la Quantum, no? Explica-li a l'audiència què és una Quantum.
Una Quantum, aquí en parlem molt de la Quantum, també s'anomena motxilla perquè es penja aquí del coll. És un aparell digital que és com un telèfon mòbil però bastant més gran, amb unes targes SIM, i connecten amb un satèl·lit, aquest satèl·lit rep la senyal de so i te l'envia aquí a l'estudi. La decodifica, no?, en tema informàtica, i te la converteix un altre cop en so. I això sona després com una veu, no? La veu que està el redactor emetent, doncs tu la reps i sona en antena. Això avui en dia es fa servir moltíssim.
Molt més, no?, que la mòbil, de fet.
I tant, nosaltres a les nostres feines actuals tot això ja ho hem conegut. Clar, vam deixar aquesta ràdio en el moment en què aquesta tecnologia pràcticament era la mateixa a tot arreu. Després tot ha anat evolucionant. I el bo és això, que la ràdio sempre ha sigut el mitjà més immediat, però ara hem guanyat en qualitat de so, perquè abans un redactor amb un telèfon...
Amb un telèfon mòbil fixe,
pot fer una crònica des de qualsevol lloc del món. El moment en què està passant aquella cosa. Ara hem aconseguit el mateix, però que no soni a telèfon.
Vam passar primer enviant la nota de veu, gravat, poder enviar, també. I ara sí que amb per IP és més fàcil, no hi ha retard i tot això, no?
Home.
Abans amb la mòbil, el tenies que anar amb la furgoneta, desplegar les antenes, buscar cobertura, perquè a vegades, a més, amb la moneta mòbil era...
Sí.
Tira una mica el cotxe més endavant, perquè veies que la cobertura...
Hi havia un edifici que tapava i t'havies de posar en el punt...
Bé, també aquesta evolució de la tecnologia ha fet que la ràdio hagi pogut seguir funcionant en aquest any tan complicat que hem tingut i que encara estem tenint, que es poden seguir fent programes des de casa, des d'arreu, i que sonin com si estiguéssim a l'estudi. Sí.
Zoom, Teams, tot això.
Skype, tot, sí.
De fet, anava a treure aquest tema, que hi ha moltes coses que potser no s'implantaven, o almenys no a nivell de redacció, i cada cop amb la pandèmia s'ha hagut d'accelerar, córrer, que tothom tingui la seva gravadora a casa, el seu micro a casa, que puguis enviar la crònica gravada perquè a l'estudi només hi pot haver una o dues persones. No sé si això també... Creieu que ha accelerat un procés que ja havia començat feia temps?
Sí, això és això. I a més, ara toca el moment de posar-nos tots una medalla. Això ha sigut gràcies als tècnics, és veritat. Les ràdios han pogut seguir funcionant, ha sigut gràcies a que hi ha hagut gent que ha posat tots aquests dispositius, aquesta tecnologia a l'abast, ha format a la gent a fer-lo servir, i en la majoria dels casos han sigut la gent que ha anat a la ràdio físicament a treballar.
Que els tècnics ens ha volgut eliminar en moltes ocasions, sí. En moltes ràdios s'ha creat, la cadena SER, per exemple, va tenir un projecte que era tot autocontrol, i el mateix periodista ho feia tot, i va durar el que va durar, perquè hi havia moltes coses que no es podien fer, el redactor estava per lo que ha d'estar, i el presentador i necessitava, però sí que se'ns ha intentat, hi ha hagut menys pensants que...
Sí, sí. I al final els essencials realment hem sigut nosaltres.
De fet, precisament volia treure aquest tema que comentaves de, amb els fotògrafs, on notat molt quan els mòbils han tingut càmera de qualitat, que tothom es creu fotògraf. Uh-huh. El fet que un periodista pugui editar-se la crònica, pugui fer muntar-se els seus reportatges, creieu que també us perjudica a nivell tècnic, o fins i tot que, no diré menysprea, però us tregui mèrit com a tècnic, al final que tothom cregui que pot fer una cosa quan en realitat no podrà fer-la mai al nivell d'una persona que és tècnica?
No,
perquè al final hi ha gent que té la sensibilitat per fer-ho i hi ha gent que no la té. Jo tinc companys a RAC1 que tenen les ganes i el gust de fer-se ells els seus propis reportatges, i quan els escolto dic, ostres, ho ha fet molt
bé.
I moltes vegades els he anat, escolta, i els felicito.
Chapó, no?
Ho has fet molt bé. I sé que altres companys no serien capaços per mandra, perquè no és la seva feina, o perquè no els ve de gust, o perquè saben que no els hi sortirà igual de bé. La idea que tenen ells al cap no la podran plasmar.
Sí, sí, estic d'acord.
El Toni sap que jo sempre el busco ell per fer les promos del Quimèric, perquè quan jo tinc una idea, però ell acaba fent la bonica, no, diguéssim.
Qualsevol producte de ràdio que es pugui fer aquí als estudis, amb el software adequat per editar àudio i amb un tècnic al darrere, sempre sonarà millor que una persona, doncs, que potser no té els coneixements o que es dediqui a una altra branca de l'audiovisual, vulgui fer-ho, com deia, amb tota la bona intenció, i avui en dia, doncs, es pot arribar a fer. Aprofitant aquest fil, ara mateix també rebem moltes notes de veu, que això s'ha popularitzat molt a la ràdio. Jo, que sóc un purista, va, especo de purista del so, pateixo molt segons quines notes de veu arriba de la gent fent alguna declaració, perquè s'escolten cotxes, s'escolten portes...
Els mans lliures, sí, no?
Mans lliures, la gent també s'ha acostumat. No, ja també una nota de veu. Ostres, això en antena a vegades queda molt lleig.
Aquesta era una lluita molt semblant a una que tenia quan estava treballant aquí i que també, també he traslladat a altres llocs, és quan es graven músiques de qualsevol procedència d'internet amb una qualitat terrible per emetre's. Dic, no, no, aquesta cançó, no, si te l'has baixat de YouTube, sona fatal. Ara ja YouTube també sona millor, ha millorat, les xarxes han millorat i ara és molt difícil trobar un àudio de YouTube, a més que sigui molt vintage, que no soni bé. Gent que converteix cançons que ho tenen de qualsevol lloc i volien emetre, i dius, no,
no sona, això no sona.
Això no sona, això no ha de sonar així.
A l'anterior programa dels 20 anys parlàvem amb el Jordi Saura, no?, de l'Esperit de Festa i les Sardanes, i deies que jo em vaig negar a emetre sardanes gravades en directe, diu, perquè hi ha moltes ràdios que ho fan, perquè aporta, mira, el concert de Festa Major, no?, el concert del que sigui, diu, però és que no sona bé. No sé si el filtre aquest de no sona bé, creieu que els tècnics també teniu l'oïda més fina, no?, més entrenats de... que hi ha coses que potser un periodista passaria i vosaltres no.
Potser ens fa més mal, no? O sigui,
sí.
A vegades sí que, a veure, hi ha coses que s'han d'emetre perquè dius, només ja hem trobat això, i va, posem el document aquest, tal. Però a vegades busca una mica més, pots buscar-ho i millorem-ho. No? I però... a lo millor sí que ens donem més compte nosaltres que un altre. Va, està bé, ja sona, és el que vull, que més igual la qualitat, vull que soni això, no?
El que deia ell de que envies un àudio i se sent pues, la moto passant per darrere, abans era molt pitjor, o sigui, era per telèfon, amb el soroll i tot plegat, o sigui, ara almenys pots, la teva oïda pot discriminar el soroll d'aquella moto de la veu que realment t'interessa. Abans era com un matxembrat allà de sons, vull dir que tot i així estigues content perquè,
no, també va
perquè s'ha millorat.
També m'ha passat al contrari, que els micròfons dels telèfons, d'algunes dels de gamma alta sobretot, són tan bons que a vegades vas a fer una crònica d'ambient i quan poses, per exemple, la celebració del Barça, estem aquí a la gentada, poses el micròfon per escoltar la gentada, no se sent la gentada, perquè ho ha filtrat i se sent gairebé un buit.
No, que a vegades expliquem les connexions en directe com a periodistes, per exemple, en una manifestació, que el periodista està cridant com un boig perquè no se sent ni a si mateix, no hi ha tanta gent, i després quan sents per la ràdio...
Se sent perfecte.
Quasi no se sent la gent i penses, què li passa a aquesta periodista que s'està deixant la veu, que sembla que li passi alguna cosa? Clar, a vegades a l'audiència li deu estranyar, no, això?
Els micròfons ho capten tot i estan preparats per això, per la veu. Els micròfons aquests són especials per la veu, llavors capten més la veu que una altra cosa, no?
Sí.
Quan vas amb el micròfon del mòbil dolent, se sent tot menys la teva veu.
Sí.
Cap on creieu que va la ràdio? Ja com a pregunta de tancament, o cap a on us agradaria que anés?
La ràdio crec que ara està en un moment òptim perquè nosaltres som els pioners de la immediatesa. Ara hi ha moltes maneres de distribuir la informació, de fer programes, de fer podcasts, que es poden fer des de qualsevol lloc, amb mitjans molt amateurs, però que surt el missatge i tothom ho pot escoltar en el moment en què tria. I nosaltres continuem fent el mateix, perquè allà on hi ha una notícia pots posar un micròfon, pots posar un telèfon i tot està en marxa. I altres mitjans, doncs, o perquè els escrits són d'un dia per l'altre, les televisions necessiten altres mitjans, tot i que també comencen a fer servir a vegades els telèfons mòbils, però es nota moltíssim més aquesta transició. I jo crec que la ràdio en aquest moment no s'ha d'espantar perquè està venint, sinó que crec que s'ha d'adaptar i ho ha d'acollir també.
I a la ràdio, tots estem al cotxe escoltant la ràdio, jo crec que tothom escolta la ràdio. O sigui, la ràdio no, perdre's no desapareixerà. Jo crec que tothom escolta música, notícies...
La ràdio generalista, jo crec que ara mateix no té cap risc. La ràdio musical ja és una altra cosa.
Sí. Sí, la gent va amb Spotify,
es posa les seves les cançons que ja directament li agraden, però per descobrir
o que l'algoritme diu que t'agraden.
No sé, sempre hi ha la descoberta aquella que potser tu no hi havies pensat i que te la posen aquell dia a la ràdio i dius, hosti, doncs m'agrada.
Sí que el mitjà audiovisual, o sigui, el Twitch, Twitter, tot això, sí que va, ara tot es vol emetre, no? Tots fem tele, no? Una mica, no sé fins a quin punt és correcte.
La ràdio ja no és un secret, ja no és un...
Sí.
La màgia de la ràdio cada cop és menys màgica.
Bueno, a tots ens agrada veure que hi ha l'altra banda, no? També...
Sobre el futur de la ràdio, a mi em preocupa, per exemple, el target de la gent jove, perquè els diferents estudis d'audiència, doncs això, els joves cada cop accedeixen a la informació més amb el seu propi telèfon, el que volen, quan volen, i a part d'una manera super ràpida. És a dir, escolten una cançó 30 segons, passen a la següent...
Si els programes d'una hora ja és com, ostres, no?
Els hi costa molt estar estona. Aquí, per exemple, tenim ara mateix estudiants en pràctiques aquí a la ràdio, els hi pregunto sempre quan arriben, escolteu ràdio? Molts responen que no. Això em preocupa, com a futur de la ràdio, perquè al final la gent va morint i els estudis d'audiència són els que són, eh?
I escolten podcast?
Podcast, per exemple, sí. I això és interessant perquè no deixes també de ser un format de ràdio, però enregistrat. Ho escolten quan volen i quan... Uh-huh. I el paren i, doncs avui me'n vaig al gimnàs, escolto 20 minuts, quan acabi me'n vaig a no sé on, pel carrer escolto el que em falta.
Això d'escoltar la ràdio per fascicles m'identifico, eh?
És a la carta, és a la carta, sí, sí.
Doncs bé, esperem que el futur sigui positiu per la ràdio i que nosaltres hi siguem, no? Per veure-ho i per aportar-hi. Moltes gràcies, Toni, Joan, Ariadna i Jordi, per passar per Ràdio Sabadell.
A vosaltres.
Gràcies, que vagi bé.
Ràdio Sabadell, especial 20è aniversari.